l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 28 de gener del 2019. Obrim Info Migdia amb l'anunci d'una pròxima presentació de candidatura per les municipals de Calella. No és nova. És la de la CUP, que farà pública la seva llista en el marc d'un acte que tindrà lloc d'aquí aproximadament un mes. Serà quan sabrem, doncs, qui és l'alcaldable cupaire a l'Ajuntament de Calella. És un dels temes d'actualitat que abordarem en els pròxims minuts i ho farem amb Andrea Medina. Bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, començarem avançant continguts en titulars. Cuidem-nos és l'espectacle musical, poètic, crític i humorístic que amb David Fernández, entre d'altres, servirà per presentar la candidatura de la CUP per les municipals de Calella. Serà la segona vegada que el partit es presenta a les eleccions aquí a la ciutat.
Sobre l'acte i per saber com serà aquesta llista, avui entrevistarem una de les integrants de la CUP de Calella, Núria Freixas.
El jutjat que porta el cas del nadó de Pineda ha acceptat que la personació de la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda, tal i com les dues administracions havien sol·licitat, la primera com a acusació particular al consistori pinedenc en qualitat d'acusació popular.
Recordem que en coneixes la mort del petit de 2 mesos, Fiscalia va anunciar que tornaria a demanar l'ingrés a presó del progenitor investigat per presumptes maltractaments a la criatura.
La confraria de Setmana Santa de Calella torna a demanar portadors per veure si aquest any finalment poden treure a la processó la figura gran del Crist a la creu. L'any passat no van tenir prou mans i esquenes per treure-la de la parròquia.
Els responsables de la confraria han explicat al programa La Ciutat que tenen coll avall, que faran un recorregut més curt que l'any passat, que escurçaria una mitja hora la durada de la processó.
I també entrevistarem avui a la presidenta de la Federació Catalana de l'Alzheimer, Imma Fernández.
Li preguntarem pel que significa la descoberta que un grup d'investigadors alemanys que permetria preveure amb 16 anys d'antelació l'aparició d'aquesta malaltia neurodegenerativa avui dia sense cura.
La candidatura de la CUP per les municipals de Calella es coneixerà el pròxim 21 de febrer. Serà en el marc d'un acte que tindrà lloc al Teatre Orfeó Calellenc i en el qual s'hi portarà l'espectacle titulat Cuidem-nos, d'homenatge a l'obra i a la figura d'Ovidi Montllor, en el qual s'hi barreja música, poesia, crítica i també humor. Sobre això en podem parlar avui a l'Info Migdia amb Núria Freixas, de la CUP de Calella. Bon dia.
Hola, bon dia.
Si li sembla, anem a pans. Primer parlem d'aquest espectacle que va a càrrec d'aquest quartet que s'ha denominat Ovidi 4 i en el qual hi figura també l'exdiputat de la CUP, el David Fernández, un exdiputat doncs, del seu partit, entre ells. Expliqui'm de què va aquest espectacle.
Doncs aquest espectacle, bueno, format pel quartet d'en David Fernández, que com has dit és periodista i exdiputat de la CUP, per David Caño, que és poeta, i per Borja Penalba, que és el guitarrista, i Mireia Vives, que és la cantant. Tots tres formen aquest quartet, doncs, que van néixer això com a homenatge a l'obra i la figura d'Ovidi Montllor. I a través de textos diferents, no?, de Pere Quart, Angela Davis, José Basterrion Àndia, Maria Garcés, Maria Mercè Marçal, del propi David Caño, que també s'exposa en poemes d'allà seus, doncs recorda diferents moments de la vida d'Ovidi Montllor i els traspassa a l'actualitat. Llavors, em sembla que, bueno, tu la introducció ja ho has dit, no? És una barreja de música, poesia, crítica i humor.
Uh-huh. Vostès han posat ja les entrades a la venda, eh?
Sí, les hem posat a la venda. Uh-huh. Les entrades valen 10 euros anticipada, 12 taquilla i 5 euros la fila zero.
I on es poden trobar?
Llavors, a la Morra, i és dimecres de 7 a 9 i mitja i divendres de 5 i mitja a 9. De fet, també hi ha un WhatsApp o correu electrònic per posar-se en contacte i si no, aquest horari no va bé, quedem i facilitem l'entrada. Que volia comentar precisament el títol de Cuidem-nos. O sigui, la importància del Cuidem-nos en el moment que estem vivint, uh-huh, en el moment que tenim preses polítiques, exiliades, represaliades, en el moment aquest que ens fan viure amb por constant de pensar que, bueno, que en qualsevol moment ens pot tocar a nosaltres, amb la por de pensar de què pot arribar a passar, i la necessitat de que la societat ens cuidem, que ens empoderem i estiguem uns als costats dels altres. Per això el títol, crec que superpunyent de Cuidem-nos. Uh-huh. Punyent i sensible, tenint en compte l'emoció, que crec que no l'han de deixar de tenir en compte mai.
És un format diferent, innovador, de presentació de candidatura, almenys aquí a Calella. Per què han decidit fer-ho d'aquesta manera?
Bé, Ovidi 4 el vam veure, bueno, diferents membres de l'Assemblea ja l'havíem vist, vam pensar que era precisament el que t'he comentat abans, de cuidem-nos, de transmetre aquesta idea. És un espectacle supercrític, i llavors crec que ens dona un punt, és una perla, és un carmel de poder estar allà amb ells i presentar la llista en directe allà.
Com anirà l'AC? Primer hi haurà l'espectacle, després presentació de llista en parlaments, com és habitual, o com el planteja?
No, serà una... Estem preparant un petit vídeo inicial on es farà la presentació de llista, amb l'ordre, i res, molt, molt, molt breu. Entenem que la gent paga per anar a veure Ovidi 4. Uh-huh. Llavors estem res de 5 minuts, 10, potser inicials, per res, per fer una petita introducció de què és l'Assemblea, com està constituïda i la posició de llista. Entenem que CUP, la posició, ens és irrellevant, perquè som Assemblea. Això ho volem transmetre molt, molt, molt al llarg de la campanya. Uh-huh. I és, som Assemblea, treballem en Assemblea, i sempre està tot treballat així, és la manera de treballar de CUP. Uh-huh. Llavors, en l'acte entenem que la gent vol saber qui és 1, 2, 3, 4, 5 de llista, 6, 7, si vol saber l'ordre, i llavors aquest dia creiem que és un regal poder-ho fer al seu costat. Llavors, petita introducció de vídeo, petita partit parlament, ja us dic, en total 10 minuts com a molt tot plegat, i després l'espectacle.
El tenen ja decidit? Tenen cap de llista?
Tenim uns quants primers definits, sí, però el que passa que estem perfilant, acabant de perfilar la llista. Els primers estan definits, però ens falta perfilar, llavors fins que no ho tinguem perfilat ens esperem. Mm-hmm. Estem treballant molt, 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 molt el projecte. Puc parlar de més coses a part de...
I tant, i tant.
El dia 31 de gener fem un acte resum de la legislatura, l'Espai Mercat, i aquí presentarem l'Assemblea, sense mm-hmm. ordre. Mm-hmm. Fem acte resum de com han anat aquests 4 anys a nivell de CUP, com hem viscut a nivell polític aquests 4 anys a Calella, i bueno, parlarà els regidors, faran diferents parlaments, bueno, diferents comunicat, i després presentarem l'Assemblea grupal, d'acord? Això 31 de gener. Llavors, a partir del 2 de febrer, comencem un cicle d'assemblees obertes, cada 15 dies, val? Mm. Per treballar diferents temes, cultura, educació, joventut, feminisme, solidaritat, benestar animal, serveis socials, val? I tot això per enriquir el nostre programa. Repeteixo, el programa és el nostre número 1, val? Mm-hmm. Sembla molt polític, però és que és així, treballem amb el programa i el programa és qui ens representa. Llavors, volem enriquir-nos amb la participació de la gent, farem aquestes assemblees obertes i anem treballant el programa. A nivell de llista, que és el que us interessa, primeres posicions estan definides, però estem acabant de fer la continuació i ho volem tenir tot ben lligat.
L'última vegada que el seu portaveu i regidor Jean Catà va parlar aquí a la ràdio va ser l'estiu passat, va parlar sobre les municipals i deia que no sabia si tornaria a oferir-se al partit per posar-se al capdavant del projecte polític, almenys de ser el cap visible d'aquest projecte polític que vostè recalca que és molt de grup i molt d'assemblea. No sé si entre aquests que ara tenen sobre la taula també hi ha Jean Catà.
Però no puc dir-ho. Ell és membre de l'Assemblea, per tant, com qualsevol membre de l'Assemblea, és digne i potencial de ser número 1 de llista.
Doncs ens quedem...
Però clar, com qualsevol membre de l'Assemblea. De fet, perdona, vull dir que tenim una assemblea superpotent, superrica, ha crescut molt, estem treballant moltíssim i bueno, estan sortint propostes molt, molt bones.
Doncs ens quedem encara amb la incògnita, però sabent que la CUP enfila ja doncs, una agenda molt atapeïda, justament doncs, per acabar de perfilar aquest projecte polític que presentaran per les municipals de Calilla. Núria Freixas.
Puc acabar amb una frase que diuen d'Ovidi, que tenen el seu Twitter i...
Sí? Sí,
diu, sempre contra les, diu sempre contra les cordes, resistint, insistint i persistint, foradant la roca, ampliant el camp de batalla i desobeint l'absurd. Cuidem-nos.
Doncs queda dit.
Vale?
Queda dit.
Doncs
Núria
Freixas,
moltes gràcies i bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies, Dolors. Merci. Adéu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:39 en directe a l'Infomigdia d'avui dijous 24 de gener. El jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar ha acceptat que tant la Generalitat de Catalunya com a acusació particular i l'Ajuntament de Pineda de Mar, en aquest cas com a acusació popular, es personin en la causa del nadó mort com a conseqüència dels suposats maltractaments del seu pare. Com dèiem ahir, a tot això la Fiscalia tornarà a demanar que ingressi a presó provisional, com de fet ja va sol·licitar quan se'l va detenir. Llavors, el jutge va determinar que se'l deixava en llibertat amb mesures cautelars.
Abans de prendre una nova decisió, el jutge havia reclamat rebre la comunicació oficial de la mort i poder examinar un seguit d'informació sanitària que ja li hauria arribat amb les conclusions de la investigació interna que ha fet el Departament de Salut.
Altres qüestions, els problemes de seguretat del Maresme van aflorar ahir al ple del Parlament a partir d'una pregunta de la diputada socialista Alicia Romero. Va demanar-li al conseller d'Interior Miquel Buch que expliqués quines actuacions policials es preveuen o s'estan fent per afrontar la situació, diu Romero, d'absoluta inseguretat que pateixen alguns municipis del Baix Maresme, especialment en nuclis disseminats. El responsable d'Interior va exposar que els Mossos d'Esquadra han creat una unitat específica per investigar els grups criminals especialitzats en robatoris a l'interior dels domicilis, entre d'altres. Les explicarà en una reunió amb els alcaldes d'aquí de la comarca el pròxim 5 de febrer.
El conseller d'Interior va explicar ahir al Parlament quines són les mesures que ja s'estan duent a terme per part del cos policial. Amb això responia a la interpel·lació de la diputada maresmenca del PSC, Alicia Romero.
Vostè ha fet un relat que sembla que la policia no faci res, no? Miri, hi ha dispositius coordinats a nivell regional, saturació de presència policial a segons quins llocs i segons quins indrets interessants o interessants policialment, per entendre'ns, control d'accessos al transport públic, que molts d'aquestes persones utilitzen el transport públic com a mobilitat. S'ha creat un grup específic a la Comissaria General d'Investigació Criminal que s'encarrega d'investigar aquests grups criminals. Per tant, s'actua. Sap que en tenim una prova pilot, concretament un municipi al Maresme, si em parla del Maresme, diguem-ne que és la participació de gent de seguretat privada fent una feina molt determinada. En les properes setmanes jo concretament visitaré el Maresme per també doncs, posar sobre la taula tot el dispositiu que s'està fent al Maresme.
Buch va concretar que el nombre de robatoris en domicilis va augmentar el 10,3% a Catalunya el 2018, a diferència del 30% aproximat apuntat per la diputada del PSC. Alicia Romero va retreure al conseller d'Interior que permeti deixar en mans dels veïns la seguretat ciutadana.
La situació en aquests moments de molts municipis del Maresme és d'absoluta inseguretat. Hi ha problemes importants i els veïns s'estan organitzant o a través de WhatsApps en el que es van informant de les diferències i el que està passant al seu carrer, si entra un cotxe diferent o dos nois encaputxats, o amb patrulles veïnals que estan en aquests moments patrullant alguns municipis del Maresme de 6 de la tarda a les 2 de la matinada. I això, conseller, vostè compartirà amb mi que no ens ho podem permetre. No ens podem permetre que siguin els veïns els que garanteixin la seguretat, perquè la seguretat l'ha de garantir vostè com a responsable de la seguretat pública.
Romero va demanar mesures alternatives que permetin cobrir el temps que es trigarà fins a tenir els nous agents que els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de la convocatòria feta. El conseller va recordar-li que va impedir la creació de les 750 places d'agents.
Nosaltres vam demanar a l'Estat espanyol de fer 750 Mossos amb una convocatòria per aquest any 2019, no ens va donar resposta i el govern de la Generalitat es va haver d'espavilar i amb el suport de tots els departaments vam aconseguir aquestes 750 places de Mossos pel 19.
L'alcalde de Mataró havia reclamat veure's amb el conseller per afrontar la situació específica de la capital del Maresme per l'increment de la sensació d'inseguretat i com a conseqüència d'alguns successos greus com la baralla a trets de la nit de dimarts.
I en un altre ordre de qüestions, encara en la crònica comarcal, explicarem que el promotor del macroprostíbul que es volia instal·lar a Mataró ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència del contenciós administratiu número 10 de Barcelona que li denega la llicència d'obres. Josep Maria Colomer exposa que la llicència d'activitat està vigent i que aquesta està vinculada a la llicència d'obres que tant l'Ajuntament com els jutjats li deneguen.
L'Ajuntament de Mataró ja havia donat quasi per tancat l'afer del macroprostíbul que ara es reobre amb el recurs que l'empresari ha presentat. La intenció del promotor és obrir el local al polígon de les Hortes de Mataró a tocar de la zona d'oci nocturn. Allà hi havia projectat un local amb 54 habitacions de diferents tipologies i dues sales de ball de més de 1.000 metres quadrats. Portaria el nom de Chocolate Night Club i l'edifici inclouria un soterrani amb un aparcament amb capacitat per 30 vehicles.
Gairebé 2:15, arribem a l'equador de l'informatiu, fem una petitíssima pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM.
El fred ja és aquí.
I no ho dubtis, s'hi quedarà tot l'hivern. Com protegiràs casa teva? Tens la solució molt a prop teu. A Calella, Big Mat Claramunt. Estufes elèctriques, estufes de pellet, llars de foc. I tots els materials de construcció i reformes per posar casa teva a punt. A Big Mat Claramunt posem el teu abast i a preus molt competitius tot allò necessari. Big Mat Claramunt. Exposició i venda a la Riera Capaspre. Molt a prop de la rotonda de la Nacional 2, Calella.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
Comencen els preparatius per la processó del Silenci i la Llum que sortirà al carrer per Setmana Santa per tercer any consecutiu després de la seva recuperació. La confraria de Setmana Santa torna a fer una crida per sumar nous portadors que finalment els permeti treure el pas gran del Crist a la Creu, un dels més grans que hi ha a la parròquia. Pesa uns 95 quilos i cal gent per garantir tots els relleus necessaris per completar tot el recorregut que, per cert, serà més curt que l'any passat.
El president i el tresorer de la confraria de Setmana Santa, Jordi Martí i Josep Maria Gallart han passat aquest matí pel programa La Ciutat per avançar les novetats que podria portar aquest any la processó del Silenci i la Llum. D'entrada, la intenció és recuperar el recorregut inicial, una mica més curt.
És un dels temes que hi ha per decidir, encara que ho tenim bastant clar, no? Però també ens agradaria doncs, que l'opinió de la gent que participa, no? de les persones que estan en les altres imatges que no tenen el problema de transport perquè són en rodes, doncs una miqueta de lligar entre tots quina decisió prenem, no? Tornaríem en el primer recorregut. Sí, el recorregut és sortir pel portal gran de l'església, agafar el carrer Romaní, que és aquell tram, carrer Església, baixar per Batlle, Jugara i Escoles Pies i Ajuntament.
Es trauran les mateixes imatges que es van poder veure l'any passat, quan va sortir per primera vegada el petó de Judes. La Verge dels Dolors i el Crist jacent, a més del Crist de Creu. La imatge gran del Crist jacent sortirà de l'església si la confraria té garantit poder fer tots els relleus que són necessaris per portar un pas de grans dimensions, de talla de fusta i que pesa uns 95 quilos. Per això Martí torna a fer una crida entre els calellencs.
Si ens proposem, com cada any diem, de treure la creu gran, necessitem més gent. Ja no és el pes en si, sinó és la manera de portar-la.
I
no?
Que estigués
perquè
en bona
forma. Molt alta, pot fer una mica de balanç. Però bueno, això és un entrenament doncs, a portar, perquè pensem que fins fa 38 anys tothom l'havia dut. Yeah. Tota la gent que la portaven, doncs eren gent que la portaven i no tenia més problemes.
Quanta gent necessiteu?
Home, quantes més millor. Pensem que ara són 5, si fóssim el doble, doncs aniria molt bé. I aquesta és la crida que volem fer, no? De que la gent que tingui ganes, que vulgui incorporar-se sense cap lligam, sinó venir a fer la prova, provar-la, fer un recorregut per dintre de l'església, veure si es veuen amb capacitat de portar-la, ni que sigui un tros, vol dir, tu pots dir, mira, jo m'apunto i faré, doncs, 20 metres. Doncs ja són 20 metres, que són molt d'agrair, perquè com més irem, doncs més relleu farà la processó.
La processó de Setmana Santa de Calella del Silenci i la Llum es va tornar a fer l'any 2017 després de 39 anys. Va ser gràcies a la iniciativa d'un grup de calellencs que recordava la tradició dels seus pares i avis i van voler-la recuperar. Des de la confraria posen de relleu, més enllà d'una tradició religiosa, és també una expressió cultural que pot aplegar tothom. Escoltem Josep Maria Gallart.
Tot i que la processó la basaríem des d'un bon principi com un acte litúrgic, no? També hem de respectar gent que ho pugui entendre com un acte cultural.
I tant.
També hi ha gent que és agnòstica i per exemple, i tant, amb aquestes tradicions i creu i col·labora. No?
I no hi ha res.
I això també és una mica d'obrir-se, no? Perquè al final molta gent entenc i des d'aquí també tornem a fer la crida a que no associïn la processó només si és per un tema religiós. Si aquesta persona pues, no és religiosa, que sàpiga que també s'ho pot agafar des d'una vessant cultural, i això també és important.
La processó sortirà a 8:45 de l'església parroquial el divendres sant, el dia 19 d'abril.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un Un grup de científics alemanys han publicat els resultats d'un estudi que podria significar un avenç molt important en la prevenció de l'Alzheimer. El seu objectiu era trobar un mètode per detectar la malaltia molt abans que se'n manifestin els símptomes, i això es podria aconseguir gràcies a unes anàlisis de sang. S'obtindrien uns indicadors que permetrien predir l'aparició de l'Alzheimer amb una antelació de fins a 16 anys. Avui a l'Infomigdia tenim en línia a la presidenta de la Federació Catalana d'Alzheimer i representant també de l'Associació de Malalts i Familiars d'Alzheimer del Maresme. Ella és la Imma Fernández. Bon dia, senyora Fernández.
Hola, bon dia. Què tal?
Aquestes informacions que hem vist publicades en diversos mitjans aquestes darreres hores i amb una posició destacada, recalca però que aquest és el principi d'una investigació a la que encara li queda cert recorregut. Però en tot cas, què li sembla aquestes primeres conclusions?
Bueno, pues, me parece muy interesante y que se puedan descubrir con cierta antelación y ese diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Todavía, como comentaba usted, se queda mucho, un poquito de recorrido para encontrar una solución a la cura, ¿no?, de esta malaltía, que es lo que queremos todos los familiares que en este momento estamos padeciendo la enfermedad. Sí que esto nos permite, este diagnóstico precoz, antes que aparezcan los síntomas, permite a la persona que tiene estos, que va a desarrollar o no, pero que posiblemente y muy probablemente puede que desarrolle o no la enfermedad, puede organizarse y puede ir, sobre todo él y todo su entorno familiar, organizándose, ¿no? Lo que pasa que en este momento el saber que uno va a padecer o no, porque son probabilidades todavía, ¿no?, nos plantea también una serie de cuestiones éticas, ¿no? Y sobre todo de, en este momento, estamos preparados para conocer este diagnóstico. Y sobre todo, ¿tenemos en este momento recursos apropiados para estas personas jóvenes o con este diagnóstico inicial, ¿no? Porque yo creo que no hay recursos suficientes y las familias todavía no tenemos las ayudas suficientes para abordar este problema que tenemos. Ese es el problema que vemos, las familias.
El tema del finançament tant en l'atenció als malalts com també i notícies com aquestes ens ho posen de relleu, la importància d'invertir en la investigació.
Sí,
señora Fernández,
es muy importante. Sí, no, es muy importante la investigación de Alzheimer, porque si no llevamos cuántos ciento y pico años con este, sabiendo que existe la enfermedad de Alzheimer, que hablamos de enfermedad de Alzheimer, pero que realmente son enfermedades neurodegenerativas y que a veces englobamos en Alzheimer muchas patologías que son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero es importante la investigación porque hay que acabar con la enfermedad de Alzheimer. Pero también es importante las ayudas a las familias que están padeciendo. Y sobre todo es poner investigación, sí, pero también recursos en la ayuda y luego para estrategias para la persona que está padeciendo o que va a padecer esta enfermedad, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? ¿Qué ayudas hay? Las residencias son carísimas, los centros de día son carísimos, no existe personal especializado y cuesta mucho la formación, ¿vale? Y sobre todo las ayudas. Hoy día las familias estamos aguantando y soportando el cuidado de las personas que pueden llegar a durar 12, 15 años y que tiene un coste medio esta enfermedad de cerca de 30.000 euros. ¿Qué familia puede soportar esto? Entre costes directos e indirectos. Si toda esta investigación es importantísima y que hay que diseñar mucho más para que esto desaparezca d'una vez, perquè això no hi ha qui no aguante, perquè lo està aguantant la família.
Expliqui'ns una mica, senyora Fernández, a una persona quan se li fa un diagnòstic ja definitiu de l'Alzheimer, és molt difícil revertir-ne els efectes i per això és tan important aquesta investigació doncs, que ara s'està duent a terme i, com dèiem, doncs, lidera aquest grup de científics alemanys. Ara mateix, quan una persona és diagnosticada d'Alzheimer, el seu pronòstic és cada vegada pitjor.
Sí, claro, la enfermedad de Alzheimer, como las enfermedades neurodegenerativas, pero sobre todo la enfermedad de Alzheimer, en este momento es una enfermedad crónica, irreversible, y que cada día que pasa la persona será más dependiente. Es decir, hay una involución, hay una regresión. Es decir, en ningún momento, ahora mismo, no hay curación. Lo único que hay es un tratamiento con una serie, unos fármacos, ¿vale?, que enlentecen el proceso, pero que estos fármacos son apropiados para un momento determinado de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad. y que lo que hay que hacer ahora mismo, el abordaje de estas personas, es con tratamiento farmacológico, que hay muy pocos medicamentos, que ya digo que enlentecen, y el tema del tratamiento es la estimulación o la rehabilitación a nivel cognitivo. Eso es lo que hay en este momento per a les persones.
Un treball aquest de l'estimulació cognitiva que es fa aquí a la ciutat de Calella. Avui parlem amb la Imma Fernández, sí, que és la presidenta de la Federació Catalana d'Alzheimer, però també la representant d'aquesta associació que fa treball també aquí a la nostra ciutat. Exactament, senyora sí. Fernández, què ofereixen vostès tant a malalts com a familiars des de l'associació?
Sí, desde la asociación lo que hacemos es acompañar a la familia en todo el proceso de la enfermedad, en todo el continuum de la enfermedad, desde el momento de este posible diagnóstico, desde este momento inicial, acompañamos por un lado a la persona, al cuidador, a la familia, a ayudarles, ¿no?, a metabolizar a estos sentimientos encontrados que a veces tenemos los familiares, y sobre todo les acompañamos en todo ese proceso, ¿no?, para que no haya esa sobrecarga física y emocional que supone el tener a una persona con diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer en el domicilio, ¿no? Les acompañamos con un apoyo emocional, psicológico, con un apoyo a nivel social en la búsqueda de recursos, que hay pocos, pero los que hay que optimizarlos como sea, con asesoramientos legales, porque la enfermedad de Alzheimer tiene mucha connotación a nivel económico, legal, fiscal, a nivel emocional, a nivel psicológico, es decir, no es solamente, es una enfermedad que tiene un impacto social, sanitario, importante, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también acompañamos a la persona diagnosticada desde esos inicios, y sobre todo ahora que se está diagnosticando, como bien habéis dicho en el inicio de la entrevista, el diagnóstico precoz, inicial, lo que hacemos es que acompañamos también y facilitamos, ¿no?, esa estimulación a la persona que recibe el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en Calella, en este momento, hay una unidad de estimulación cognitiva, uh-huh, que está en la calle Doctor Vivas, 152 Bajos, ¿vale?, desde lunes a viernes, de 10 a 1, y ahí se hace esa estimulación cognitiva, ese mantenimiento de las actividades de la vida diaria, para que la persona no vaya a más, sino que, bueno, que se vaya manteniendo esas capacidades cognitivas y preservar el mayor tiempo posible su autonomía, ¿no?, de la persona. De esta manera hacemos que la persona se sienta mejor y también facilitamos al cuidador, a la familia, unas horas de descarga, unas horas de respiro o bueno, esa ayuda, ¿no?, ese mantenimiento.
Doncs aquesta és la feina, els serveis que ofereixen al conjunt de la ciutadania de l'Alt Maresme en aquesta unitat d'estimulació cognitiva que es va posar en marxa, com dèiem, gràcies també a l'Associació de Malalts i Familiars d'Alzheimer del Maresme, de la qual doncs n'és representant la Imma Fernández, alhora també presidenta de la Federació Catalana d'Alzheimer. Senyora Fernández, gràcies pel seu temps. Esperem poder-la trucar en una altra ocasió per parlar també de bones notícies com avui.
Encantada de participar i estar con ustedes. Muchas gracias.
Net i Polit us ofereix el temps.
Abans de posar-nos en contacte amb Quim Serra, Andrea Medina, fins demà, gràcies. Fins demà. Ara sí, la previsió meteorològica per a aquestes properes hores. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. La jornada comença amb vent, ara ja moderat, era més fort a primeres hores d'aquesta jornada, un vent que no ha arribat a superar el llindar d'avís, que, com ja hem dit en altres ocasions, està a 20 metres per segon, que són 72 km per hora, però ha arribat fins als 60 en alguns indrets de la comarca, sobretot al sud del Maresme, que és on més ha bufat. Aquest vent, juntament amb les baixes temperatures que hem tingut, doncs, ha fet que la sensació de fred hagi estat molt marcada aquest matí. D'entrada, avui les temperatures, però les màximes, seran semblants a les d'ahir, s'enfilant cap als 11 graus, allò més pujaran. Això després d'una nit que ha estat gèlida cap a l'interior del Maresme, amb valors de fins a 2 graus sota zero a la zona del Mont Negre. El vent anirà perdent intensitat a mesura que avanci el dia. La situació marítima continuarà alterada amb maror a tota la costa maresmenca. Demà divendres continuarem parlant de domini del sol. Les temperatures mínimes encara podrien baixar un palet, sobretot allà on avui s'han mantingut pràcticament sense canvis, per tant a prop de la costa, també a les fondalades de la comarca, però les màximes pujaran fins a valors de 12-13, puntualment 14 graus. Per tant, ambient molt més agradable demà durant les hores centrals del dia.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i polit.
Mig minut perquè sonin les senyals horàries. Donem pas llavors a les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Nosaltres tanquem aquí aquesta edició informativa, la d'avui dijous 28 de gener. Totes les notícies les podran recuperar a la nostra pàgina web. I tornem demà a la mateixa hora. Esperarem trobar-los. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.